El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passa un minut de dos quarts de 10 del matí. Tenia de fons, us heu sentit, a l'Eduard Gené. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vens amb molta energia avui dilluns, eh?
Sí,
et trobo molt energètic.
Però jo quan anava, quan anava pel carrer anava caminant i pensava, avui vas una mica més lent que de costum.
Sí.
Guardades forces per arribar a la tertúlia ben
a tot. Sí, a més tenia aquell pensament de dir, a veure, era un quart o dos quarts? Era sí, era no, avui encara hi ha allò, no hi és, saps? Aquella preocupació innata que un té, des de molt petit, jo de molt petit a mi em passava això, que li agradarà el papa, li agradarà la mama...
Bernat Picornell parlava ara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Lluís Ribas, molt bon dia també.
Bon dia.
I la Lourdes del Nou, molt bon dia també.
Bon dia.
Tots benvinguts a aquesta tertúlia una mica més reduïda. Recordem que durant aquests dies de campanya fem les entrevistes a les 9 en punt i per tant doncs, perdem una mica de temps de la tertúlia. Comentava abans l'Eduard Gené que proposa temes, que volia remarcar una cosa sobre el teatre. Aquest cap de setmana hem tingut diverses propostes, entre elles la Casa de Bernard d'Alba. I m'has dit, he de dir una cosa en antena que vaig repetint constantment i sembla que ningú em fa cas. Era això el que em volies dir? Que era.
Exactament. Mira, el divendres vaig tenir ocasió de veure el retaule del flautista d'en Teixidó a Mirasol Teatre. Mirasol Teatre, com molta gent sap, l'any passat va complir els 25 anys. Mira, perquè ara en aquest moment estic veient passant per aquí el director de l'obra, en Ricard Mariner. Ens saluda i el saluda molt cordialment. Ell, vull dir que no m'ha apuntat aquestes declaracions. Bé, doncs vaig estar el divendres a Mirasol. I el dissabte vaig veure a la Casa de Bernard d'Alba, que tu ho deies, de Federico García Lorca, pel grup Espiral de Valldoreix. El grup Espiral de Valldoreix aquest any fa els 25 també de la seva existència. Per tant, tenim dos grups que fan teatre, en aquest cas, i que coincideix que fa 25 anys, no seria tanta coincidència, sinó pensant en el que va passar fa 30 anys aproximadament, que la gent es va començar doncs, a unir, a fer coses, etc. Van fer dues representacions molt interessants. El teu de flautista amb 33 persones a l'escenari, 3 músics entre ells, i la Casa de Bernard d'Alba amb 17 persones a l'escenari, en un lloc, com de sabeu, tots molt reduït. El que jo volia remarcar és, una vegada més, veient les dues obres, veient el nivell de representació de les dues obres i veient la implicació que hi ha en aquests grups que estan treballant fa tants anys, que, a veure si una vegada per sempre, es fa una cosa que he repetit i he escrit i he demanat al diari, he demanat al CugatCat i he demanat a tot arreu, que és la xarxa interna de Sant Cugat. És a dir, el grup de Valldoreix, evidentment, actua a Valldoreix. Uh-huh. El grup de Mirasol, evidentment, actua a Mirasol. Fan una representació, en fan dues com a molt, fan un esforç brutal per posar en marxa doncs, una obra de teatre, en aquest cas aquestes dues obres importants. Doncs, a continuació, aquests grups haurien de tenir dins del propi Sant Cugat una xarxa que els permetés repetir aquestes actuacions. El grup de Mirasol podria anar-se a Valldoreix a fer l'obra que ha fet. El grup de Valldoreix podria anar-se a Mirasol a fer aquesta obra. Podrien venir a la Casa de Cultura a fer aquesta obra. Podrien anar, en aquest moment no tenim la Unió, la tindrem quan la tinguem, podrien anar a la Unió i fer aquesta obra. Podrien anar a la Floresta i fer aquesta obra. I, per tant, cada grup, quan preparés una obra i estigués preparat a la vegada per poder representar-la 3, 4, 5, 6 vegades en llocs diferents. Tenim el teatre del CPA, del Centre Popular Andaluz, que està, per conveni amb l'Ajuntament, doncs cedit per fer actuacions. És un escenari que està molt bé, és una sala que està molt bé, relativament còmoda, molt més còmoda que pot ser-ho a la Casa de Cultura, i en canvi això no es fa. I per tant, jo demano una vegada més que es creï la xarxa interna de Sant Cugat per poder fer representacions dels grups que aquí estan treballant. Hi afegiríem Fila Zero, hi afegiríem altres grups com hi ha, Buit de Teatre, etc. Ho demano una vegada més, perquè això és possible, i només es farà quan hi hagi una voluntat real de fer-ho. I això no és massa car, ni molt menys. Ja sé que vol dir que en aquell lloc, aquell dia, ha d'haver-hi una o dues persones de l'Ajuntament per poder obrir el local, per poder estar allà. Ja ho sé. Però si calculem això amb números i calculem la incidència que pot tenir des del punt de vista social, des del punt de vista cultural, des del punt de vista de cohesió, això no té preu.
Doncs, fet aquesta remarca, no sé si us voleu afegir aquesta petició de l'Eduard, molt interessant el fet que hi hagi rotació, que hi hagin, permeteu-me dir, bolos interns entre la ciutat de les diferents obres.
Jo li dono la raó, però si no li fan cas, no sé si donar-li la raó.
Va, jo no esperava menys de tu.
jo afegiria una cosa, que és que de vegades allò, paquem una miqueta de voler crear òrgans. Ostres, la xarxa aquesta que tu deies, hi ha una xarxa que diu xarxa de centres culturals polivalents, diguem, que no és ben bé el que estàs contant tu, però que podria ser-ho, diguem, no? I al final, en fi, absolutament d'acord amb tu amb el que deies, doncs, que és una qüestió d'estricta voluntat política, diguem, no? Si aquí algú es posa les piles en determinats temes, en determinats àmbits, doncs, culturals, doncs aquest àmbit funciona, si no, doncs es deixa a mercè, doncs, una miqueta, doncs, del dia a dia, i de que al fil a zero ens pugui fer dues obres al semestre, diguem, no? Per tant, ostres, jo estic d'acord amb tu que l'esforç que fan algunes obres, doncs, de teatre, algunes companyies de teatre amateur és titànic, diguem, per poder portar, doncs, en fi, una representació, perquè és tots els assaigs de gairebé un any, amb l'escenografia, en fi, un llarg etcètera, diguem, i jo crec que està molt i molt bé, no?, doncs que pugui fer una minigira, diguem-ho així, per Sant Cugat. Jo crec que l'instrument, l'eina, la tenim. El que passa és que cal potenciar-la. Em consta que és de la regidoria de cultura, doncs, en fi, estan posant a lloc, doncs, determinades coses que en l'últim mandat, doncs, no estaven, doncs, ben, en fi, ben pensades, ben posicionades, diguem, i que tot just, doncs, en fi, estem a principi de mandat. Per tant, esperem, doncs, que tot això que estan posant a lloc serveixi, doncs, perquè acabi repercutint positivament, doncs, en aquest cas amb el teatre mateix. Però jo insisteixo, l'eina la tenim, el que passa és que, en fi, ens cal, doncs, saber-la utilitzar correctament.
Doncs podria, potser, doncs, aquesta proposta de l'Eduard Gené convertir-se en vostè algun dia al ple. De fet, avui tenim el primer ple, dir-ho d'alguna manera, del curs psicològicament parlant, que comencem tots al setembre, i tenim tres temes principals sobre la taula, sobre el tema dels refugiats, la regulació dels clubs canàbics, que recordeu, la setmana passada es tancaven els membres del Club Canen a Can Roquetes, Can Magí, i també teníem el cas del Petrum 2. Inici de curs. A més, un inici amb eleccions. Un inici que serà el segon ple després de les eleccions de locals, en què realment, i comentava algun grup municipal, veiem la minoria del govern al ple i que, per tant, es poden obrir o facilita aquesta posició del govern local que ha de necessitar l'ajut d'altres partits per treure sobre la taula, doncs, a casos, comissions de seguiment, etc. Com ho veieu, aquest curs que comença? Lourdes, que estàs molt callada avui.
Bueno, de vegades, com que soc una mica més així...
Però dilluns passat comentàvem que aviam que prenies pel matí perquè venies amb una energia...
Sí, no, la tinc, jo sempre la tinc, eh? O sigui, és una cosa, m'aixeco, doncs me'n marxa. Clar, tot, jo penso que aquest ple de l'Ajuntament, doncs jo crec que queda marcat per al moment en què estem, no? Un moment de la setmana d'eleccions i tal, i per tant una mica les coses quedaran, diguem-ne, sotmeses a aquest fet. Vull dir, no crec que s'avanci molt amb determinades coses.
Jo crec que de totes maneres que es poden començar a veure dibuixades una sèrie de línies, no? En el sentit de que jo, quan van haver-hi els resultats de les eleccions, ja el vam comentar, de fet, en aquesta tertúlia, jo comentava, no?, que és que el fet de perdre-nos la majoria absoluta, a part de Convergència, en aquest cas democràtica, diguem, bueno, i en aquell cas encara Convergència i Unió, fa que trobem l'alcaldessa, doncs, amb dos fronts, diguem, no?, la possibilitat, doncs, d'acabar-ho pactant tot, o gairebé tot, amb la dreta, o pactar-ho tot, gairebé tot, o almenys algunes coses amb l'esquerra, diguem, no? O pacta amb el Partit Popular, diguem, i per tant agafa una línia política determinada, cosa que políticament, doncs, ja veurà la senyora alcaldessa si li interessa o no, o acaba pactant, doncs, en fi, amb les forces d'esquerra, que ara mateix, doncs, tenen una força important, doncs, en el ple municipal, diguem, no? Des de la CUP, Esquerra, etc. Per tant, jo crec que des d'aquest ple podem començar a veure com, en fi, quina és la línia triada.
també té l'opció d'unes coses amb un i d'altres amb d'altres.
Sí,
no?
Però les mitges tintes...
Jo, si fos ella, tampoc no em mullaria massa no, però, en aquesta situació.
Però políticament les mitges tintes no sé si acaben sent... No sent bones, si no funcionant del tot, diguem, no? Perquè tu tens 4 anys de mandat per endavant i jo crec que has de teixir una línia concreta d'actuació. Si pactes uns pressupostos amb uns i les ordenances amb els altres, això no caça de cap de les maneres.
És el que jo deia, no? Tal com està en la situació, no? Les eleccions a la Generalitat, després les altres eleccions i tal, potser no és el millor moment per definir una determinada línia, sinó no, però, és un moment jo crec que de trampejar.
Però ja s'hauran de provar pressupostos, etc. Per tant...
També la vida continua en aquest cas, al marge de les eleccions. Lluís?
No, jo esperaré. Esperaré veure el que fan, perquè com no, a vegades és imprevisible tot això de la política. Jo crec que...
Jo el que volia marcar, proposant aquest tema, és si ara es dibuixa una mica com aniran els trets durant aquest mandat que ens queda, perquè realment, doncs, ara al setembre, que comencem el curs fort, doncs, es posen sobre la taula alguns temes que segurament passaran precisament per aquesta combinació, aquesta suma i resta de formacions per poder tirar endavant el projecte de ciutat. Com molt bé deia el Bernat, doncs s'haurà de definir una mica el dibuix a partir d'ara. Des del punt de vista, diuen, de l'alcaldessa, doncs demana o pica la porta d'Esquerra perquè s'hi mulli una mica més en el mandat.
Bueno, jo estic
missatges durant els darrers
mesos. Jo estic esperant, jo amb el meu rang, que és la cultura, ja estic esperant que hi demanat una cita amb la Carme de Fortuny, i vull saber com, però vull que m'expliqui com va, perquè el curs passat, el mandat passat, van quedar moltes coses al tinter i no sé, jo estic esperant. Quan vegi per bombar, pues, ja ho diré. El que espero que es defineixin, sí, que si agafen una línia o agafen una altra. El que diu la Lourdes, teòricament, seria el correcte.
Vull dir, racional,
no tot el bo que diuen uns són bons, però això en política no funciona així. Vull dir, es té d'agafar un camí concret, no? Jo espero que sàpiga de primera mà què pensen fer i quan això, si algú parlaré, hi parlaré clar.
Eduard?
Bueno, avui ja sabeu que comença la tardor, meteorològicament el dimecres, però avui comença la tardor. Per tant, hi ha qui diu que... Jo sempre he pensat que l'any, per mi, sempre comença al setembre, perquè comença el curs, comença la temporada, etcètera, etcètera, i sempre tinc més la idea que comença ara que no passa el dia 1 de gener. En referència a això que estàs dient, jo penso que no és possible, probablement perquè hi ha masses coses pendents, que hi hagi masses definicions en el sentit estricte de la paraula, no? Sempre hi ha un dels temes que sorgia avui, que és el tema dels refugiats. Una cosa com aquesta, doncs, evidentment, aquí sí que es pot entrar en més detall, però hi ha altres coses del govern estricte de la ciutat que jo tinc la sensació que no s'anirà a fons a l'espera dels resultats que es produeixin, i no només els resultats que es produeixin el 27, sinó els que es produeixin el 20 de desembre. O sigui, no només aquests, sinó també els altres, perquè tot plegat està una mica... les forces es podran juntar o es podran ajudar o es podran canviar en funció de com es vagi produint tot això. Perquè suposo que tothom ho té clar, més jo sí, que el dia 28, doncs que és el dia després del dia 27, doncs serà això, el dia després del dia 27 i res més. Des del punt de vista de dir, pum, i hem passat una frontera, ara en diuen pantalles, no? Ara es diu pantalles. Si són tres pantalles més enllà, o dues pantalles més enrere. Bé, doncs jo penso que va fer això. Ara, decisions molt importants prendran. En Lluís feia una referència concreta a cultura. El Consell de Cultura, al qual encara jo pertanyo, el Consell de Cultura, durant l'últim any, es va reunir molt poc. I, evidentment, no es va reunir molt poc perquè no en tingués ganes de reunir-se, sinó perquè no hi havia convocatòries per fer-ho. N'hi havia poques. I no era, haig de dir-ho de seguida, perquè el regidor de Cultura d'aquell moment, Xavier Escura, no volgués, sinó perquè ja hi havia una sèrie de condicionants perquè això no es produís. Si tenim en compte, a més, que hi ha un gerent d'aquest ajuntament, un gerent que ha sigut una figura, el senyor Xavier Fornells, que en aquell moment estava a Washington, i benvingut sigui, que s'ho passi molt bé.
Gerent, director d'àmbit, volies dir?
Sí,
l'àmbit. No de la gerent de l'ajuntament,
No, hi havia de diferents àmbits, un d'ells de la cultura, que era un home que, com saps tu perfectament, sí, coneixes molt de directament, doncs jo li deia, quan estava al teu lloc, que era el moderador més immoderat del món. Però vull dir que és un home d'una gran capacitat de treball i, per tant, de moure coses i de fer coses. Uh-huh. I penso que en aquest moment la regidora que tenim en aquest moment és una regidora que no està full time. És a dir, és una regidora que no pot, perquè encara té una altra feina, podríem dir. I, per tant, no està... Tot això fa, no ho estic criticant, només ho estic exposant a la situació que és la que és. I per tant, tot això fa que les coses encara s'estiguin movent amb un ritme que no seria el desitjable, però que no podem esperar que ja ho sigui, perquè han de passar moltes coses. S'han d'acabar de definir els llocs i a partir d'aquí ja ho veurem. A mi el que m'agradaria realment és pensar que una ciutat que està ja rascant els 90.000 habitants realment té una sèrie de persones que estan al 100% treballant en l'Ajuntament, en aquest cas, i que, per tant, estan portant al 100% la seva activitat en favor d'aquests 90.000, de tots els 90.000, siguin del partit que siguin, siguin del color que siguin, etcètera. Però la realitat em fa pensar que encara no hem arribat en aquest moment. El Consell de Cultura, com deia abans, encara s'ha de reunir des del nou Ajuntament. L'altre dia, el dissabte, vaig coincidir, precisament, amb el Llobreix. I se'm va dir que sí, que seria aviat. Bueno, quan hi hagi hagut això, ja us ho explicaràs.
Ja ens ho explicaràs aquí. Precisament, parlant de resultats que ha sortit el tema a Grècia, ha rebut una segona oportunitat Tsipras al govern, però una de les dades que més ha cridat l'atenció és aquest 45% d'abstenció, és el més alt que es recorda a Grècia després de la Segona Guerra Mundial, i de manera que una mica descol·loca, segurament, doncs, almenys des de la mirada aquí, externa a Grècia, que totes les complicacions que han tingut, totes les batalles que han tingut amb la Troika, amb la Unió Europea, el drama que es viu intern, el tema dels refugiats, que també passa a factura al país, i es revalida una altra vegada el govern de Tsipras. Què en penseu, Lourdes?
Jo penso que hi ha molta gent a Grècia desencantada, i gent que ha tirat la tovalla... gent que ja ha tirat la tovallola i que, per tant, ha deixat d'anar a votar, no? Sí que és veritat que ha guanyat la majoria absoluta, però realment amb una disminució important del nombre de vots. I, tanmateix, ve obligat el Tsipras a acceptar la normativa, les normes que li han passat des de la Unió Europea, bueno, pues, ja està dins de la línia, no? El camí que ha de seguir, jo penso.
Poc més a afegir, diguem, no? Si ell fa uns quants mesos, de fet, perquè fa mesos, no?, que ja es va presentar, diguem, en unes eleccions, amb un programa clar i, en fi, acabat sucumbint, doncs, a la Troika, els interessos, doncs, de les grans institucions financeres europees i mundials, acabat sucumbint, torna a convocar eleccions, torna a guanyar... És cert, diguem, però clar, aquest 35%, malgrat doncs, la majoria que té, en fi, jo crec que...
35% dels vots heu tingut. 35% dels vots.
Sí, sí, doncs per això el 35% del 45%, al final...
Front al 28 de la segona força, diguem, exacte, tot i que triplica, em sembla, el nombre de diputats, sí, diguem, sí, perquè el guanyador s'emporta no sé quants diputats d'entrada.
Al final l'únic que denota és que la població no està...
Si em permeteu, penso això, vull dir, Grècia és obligació a votar, o sigui, i estic buscant una excusa per no poder anar a votar, que hi hagi un 45% de persones que hagin tingut de treballar per buscar l'excusa per no anar a votar és molt significatiu, o sigui, jo em sembla que és que el desencant és el partit guanyador, però allà, perquè la gent no va votar i no passa res, no, té de buscar una excusa per no anar a votar.
Bueno, la qüestió és allò de que canviï tot perquè no canviï res, diguem, no? Si van votar Tsipras, diguem, perquè canviés tot i va sortir guanyador, doncs fa, en fi, les penúltimes eleccions i no canvia res, doncs escolta, per què ets anar a votar? Diguem, no, perquè si total, si és que no, o sigui, en fi, jo em veig exactament igual, hem plantat cara en determinats moments, doncs, a Europa, però ha acabat en res, no serveix de res el meu vot, es menys té el meu vot, doncs escolta'm, en fi, no anem a votar, i ja està, diguem, no? Jo crec que és un abstencionisme, no d'anar diumenge a la platja,
no, buscar, és actiu.
És molt actiu, diguem, no?
Però també això passa, en certa manera, per explicar coses que no tenen possibilitat, que no tenen viabilitat.
No tenen viabilitat per tu.
No tenen viabilitat perquè ells, des de Grècia, no poden decidir que els demés anem deixant-li diners allà. Aviam, quan ens costa cada espanyol, diem-li els ajuts a Grècia, que m'està molt bé, jo estic disposada a fer-ho, vull dir, no vull que la gent ho passi malament. Hi ha gent que necessita aquests diners.
Hi ha aquella frase de Rajoy que va dir que ser solidari no sé exactament com anava, però deixar diners, diguem, sense que els tornin,
tu vas deixant els diners a la gent perquè no te'ls tornin?
Si a mi un meu amic que té problemes realment econòmics i em diu, escolta, em pots deixar diners? Però és que no tinc ni idea de quantes...
Ah, un que tingui realment problemes econòmics, però Grècia s'ha demostrat...
Què té Grècia?
No.
Què té Grècia?
Home, el nivell de frau fiscal més gran que hi ha, allà la gent no paga ni IBI, tal, mentre que aquí mateix a Sant Cugat paguem un IBI i demores. Home, doncs potser...
Saps quin era el drama, Lourdes?
Potser que les coses s'han d'arreglar, eh?
Que és que el dia que nosaltres marxem d'Espanya i Espanya doncs entri doncs en una situació econòmica realment dolenta i Espanya vagi a buscar els seus amics europeus, truqui la porta i els amics europeus no li obrin la porta, perquè, òbviament, en fi, Espanya...
Els amics són com tu, com jo, com qualsevol. I la gent, vull dir, jo sempre...
Sí, però és que Alemanya no és una amiga d'Espanya.
Quan es
Alemanya...
plantegen coses, Alemanya ha pagat la festa a molta gent, eh?
Sí, perdona, un moment. I nosaltres ja vam pagar la festa, de la Segona Guerra Mundial, a Alemanya?
Nosaltres, més aviat Europa, eh?
Els grecs, per exemple...
Els grecs
han pagat part de la festa,
Ai, perdó.
Anem a sentir un moment la guard i continuem discutint.
No, és que jo estava sentint perquè quan acabem no sé si demanen els diners amb el Bernat o a la Lourdes.
No, jo ja he dit que, cuidao, jo m'ho miro,
bueno, ja farem un càlcul.
Si els deixes, suposa que els ha de tornar i se'ls dones.
Jo, en relació a Grècia, volia dir dues coses, o tres. La primera és que sí que hi ha hagut un partit que ha pujat, que són els neonazis, que han pujat en el percentatge d'una manera molt important, però van escalant.
Tercera força, no? Em sembla. Tercera força, al final.
Tercera força, sí.
Tot i petit.
La segona cosa que volia dir sobre Grècia és que, malauradament, la situació a la que van arribar i pel motiu per què va sortir Tsipras i tot plegat va ser perquè durant moltíssims anys, exceptuant els anys dels coronels, que eren els militars els que portaven el tema, hi va haver dos partits, Nova Democràcia per una banda i el PSOC per una altra, que varen dominar, a més, amb dues famílies concretes, no, o sigui que també és molt significatiu, varen dominar el país fins al punt de que Grècia, com molt sabeu, doncs era un dels països amb més cotxes esportius de tota Europa, i ningú, efectivament, pagava impostos o pagaven poc, etc etc. Per tant, això amb el beneplàcit de tota la resta de països que els subministraven tots els productes, entre ells Alemanya, naturalment, els bancs alemanys, etc etc. Per tant, això tenc en compte. Jo aquest estiu he recuperat una novel·la que tenia fa molts anys, que es diu Zeta, de Vasily Vasilikos. No sé si recordeu veure una pel·lícula francesa que es deia Zeta, precisament basada en aquesta pel·lícula, en aquesta novel·la, fa molts anys, i parlant de l'any, una pel·lícula de l'any 80 i poc, o 80. I llegint aquesta novel·la, que l'acció es produeix doncs, just després de la Segona Guerra Mundial, jo pensava, com passa, em passa molt sovint, en segons quines coses, dic, hòstia, però sí, és exactament igual. O sigui, tot el que explica aquesta novel·la, que té 50 anys, és clavat en tot un funcionament que s'està produint en aquest moment i amb una manifestació claríssima de sempre. I és una cosa és dir, posar un cartell que digui democràcia i l'altra cosa ser-ho. Són dues coses diferents, no té res a veure. Tenim tots, més o menys, molta gent, quan parlem de Grècia, que recordem Grècia, la democràcia, el principi de la democràcia, no ens oblidem de que el principi de la democràcia grega, els que tenien la democràcia i la controlaven eren quatre. Perquè el poble no la controlava, la democràcia, la controlaven els senyors.
Doncs era aquest apunt. Nosaltres tenim ara unes altres eleccions aquest diumenge. Ja veurem també el tant percent d'abstenció, de participació, també crec podria ser clau per a aquestes eleccions. Veu mirar ahir TV3?
Sí.
Ets del 2% que diuen que...
No, jo sóc de la... Em vaig a dormir.
Ah.
I mira, tres debats... calcats.
No, bé, tu parles del debat. No, no, hi parla de la tarda, de la programació.
Ahir que compensatòria per la via lliure,
no.
Que van haver de compensar el Partit Socialista, el Partit Popular...
No, la veritat, no m'ho vaig mirar, no, jo parlava dels debats.
Jo parlava del debat, diguem-ne.
Vaig sentir el debat, que jo també vaig pensar el mateix.
És que literals, per favor.
Repeteixen tot, incrustaran els mateixos papers, els mateixos moments, repetint tot.
Sí, jo penso que això la gent, si ho mira, és que... És per dir, bueno, va, però una guarraga cols, eh?
Però
els fan que... aquests debats per repetir exactament el mateix? Jo me'ls vaig mirar els tres perquè m'agraden.
Però, Lourdes, quanta gent es mira els tres debats, diguem? És a dir, nosaltres, que estem allò al dia a dia, diguem, però el públic de TV3 no és el públic de 8TV i no és en absolut el públic de La Sexta, diguem, no? Ni de Televisió Espanyola, que també va haver-hi un altre debat el dia, el mateix dia de 8TV. A mi l'altre dia feia la reflexió, a mi m'encantaria que durant la campanya electoral hi haguessin molts debats, cada dos o tres dies un debat, diguem, no? I que poguessis anar tocant sectorialment els temes,
sí,
una mica el que passa als Estats Units, no? Als Estats Units, com hi ha mil cadenes privades, públiques, sí, etc., allà, doncs, hi ha moltíssims debats, no? Els quals, doncs, en fi, la gent va passant per allà, explicant la seva pel·lícula. Jo crec que no estem en la situació dels Estats Units i, per tant, no podem, en fi, no podem fer moltíssims debats.
Llavors, el debat... És molt trist el que dius, perquè clar, llavors parlem de la democràcia i tal, i la gent va votar i representa la gent, què passa? Què mira? No se n'entera? A què vota? A què li diuen?
Mira el debat de la seva cadena, en tot cas. Sí, el mira.
Bueno, però jo penso que un... No, saps el que passa? Que només s'escolten els que ells creuen, i els altres se'ls òpien. La gent de vegades...
Hem d'anar acabant, no sé si voleu fer algun apunt, l'Eduard.
Jo no vaig veure el debat de TV3 ahir, vaig veure un resum després... I realment em canso.
Lluís, per tancar.
Va ser bastant calcino, com diuen, no?
Repetitiu.
Doncs és una lectura que podem fer si els espectadors o no els instrueix veure o mirar aquests tipus de propostes electorals, com els debats, les campanyes, etc. En parlarem de tot això. Amb vosaltres, recordeu, dimecres que ve, per al canvi que fem, amb la Lourdes sembla que no podrà venir, però hi comptem igualment demà a partir de 9:45 amb la resta de tertulians que vindran dimarts. Nosaltres els deixem ara amb el 104 a fons amb la Carme Reverte i després, ja saben, si estan escoltant la remissió, amb La Tarda en Xarxa.
El Gall del Monestir, amb Joan Miquel Fernández.